Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel.
Dos minuts que passen de dos quarts de 10 del matí. Estem aquí en directe a la Fórmula Estel, que es transforma. Va, digue-ho.
En Fórmula Lesant.
Albert Lesant, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia. Bon dia. Com ha provat el cap de setmana, Mercè?
Doncs bé, i tu?
Bé, molt bé, també.
Sí?
Relaxat bé. Sí,
que
sí.
Bé, els bueno, caps de setmana.
Bueno, relaxat bé. El dissabte vaig haver d'anul·lar la festa d'aniversari del meu fill, que la teníem programada per aquest dia a l'exterior de casa, perquè la previsió marcava pluja. Lògicament, Bertín havia cantat la seva mítica cançó i vam haver d'ajornar-ho. Després va ploure poc i es podia mig haver fet, però vaja. Jo, sabent que Bertín havia cantat per partida doble divendres, però doncs no me la vaig jugar.
Clar, Albert, però va anar bé perquè vas fer com a l'antídot. Te'n recordes que vam cantar el Bertín Osborne?
Sí, vam cantar aquella... la ranxera del
la
rei.
La ranxera,
i això va fer que
va
tinguéssim...
contrarrestar, no?
Ho vau veure, no?
Sí.
Ja sabem que l'antídot, la kriptonita de la cançó Buenas noches, senyora, és una ranxera, concretament Sigo siendo el rei, i aleshores no plou tant. Ja ho vam descobrir divendres, per tant, anem una mica més tranquils.
Gota fria havia al Mediterrani.
Sí, 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 sí. Però ja saps tu, Edu, que això és infal·lible.
Sí.
Quan aquest paio canta, vaja. En fi.
Albert, haig de dir una cosa. Mira, que ja això, aquesta pregunta que et faig cada dia, doncs va prosperant. Ja tinc guionista.
Ah, molt bé.
Tinc una persona que em fa les preguntes, imagina't.
Perfecte.
Que es diu Xavi, li agraeixo moltíssim. I em comenta això avui, que estem celebrant el 60 aniversari de Mortadelo i Filemón.
Mm? Los ases de l'humor.
Amb quin personatge de còmic infantil t'identifiques?
Ostres, de còmic infantil. Mira, jo no m'identifico, però el que més m'agradava de tots era Super López, que ara fan la pel·lícula, sí. Perquè, a més, jo anava al col·le amb Carlos López, el fill del dibuixant, Jan. I aleshores, clar, em va ficar molt en l'univers de Super López i no sé per què, però és el còmic,
és el còmic
que més gràcia m'ha fet de sempre.
Fixa't.
I el fill, el Carlos López, ara també és un gran dibuixant i també fa còmics, el fill de Jan. De fet, encara no ha sortit la pel·li, oi? Estarà a punt.
Està a punt,
estarà
sembla,
a punt,
no?
Sí, sí, sí.
Jo era molt fan de Zipizape.
Zipizape. Ah,
sí.
Sí, a mi també m'agradava Zipizape.
Molt,
m'agradaven tots, de fet.
I un que es deia 13 Rue del Percebe, també.
Ah, aquest també.
Sí.
13 Rue del Percebe també
era
és dels,
divertit.
Dels divertits. I Mortadelo i Filemón, evidentment.
Mortadelo i Filemón, també.
Clar, Mortadelo i Filemón, també. Però
jo,
ja et dic, tinc una... Mafalda?
Molt bé. Sí, m'agrada molt la Mafalda.
Ostres.
Jo és que Mafalda no puc valorar-ho, perquè no l'he llegit mai.
Clar.
Però sí que tots aquests còmics d'humor, me'n recordo que la Setmana dels gastava amb còmics, jo de petit. Em donaven, no sé, em seria, amb pessetes, però sempre que hi ha algun còmic de la col·lecció no l'he.
Ja veus. I jo m'anava al mercat de Sant Antoni i arrasava.
Oh.
Era superguai.
Sí, 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 sí.
Molt bé, nois, vinga, va, doncs, amb aquesta pregunta us deixo. i ja torno a les 12. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Mercè.
Apa.
Mira, ara m'ha fet pensar en còmics, i ara que parlem de Super López, curiós, vaig anar a classe, tot el Bupicou, amb el fill de Jan, i ara resulta que el meu fill, a la pel·lícula de Super López, quan surti, farà de Messi. O sigui,
com?
Es va haver de deixar la barba, sí, perquè hi ha una escena, no sé què passa, eh?
Sí.
Però el van agafar com a doble de Leo Messi.
Ostres!
Que,
molt bé, molt
veieu
bé.
A la peli, un tio amb barba pèl roja i una perruca, aquest és el meu fill, em segueix.
Molt bé, molt bé.
Molt bé. Doncs sense demora presento ja l'equip. Comença Fórmula Lesant.
A Ràdio Estel comença Fórmula Lesant.
I ho fem amb la Laura Mas, l'Edu Mutante, el Miguel Álvarez, a la producció el Sergi San Pedro, el David García i la Kira Sánchez, Diego de Santiago, el nostre director comercial, i el control a la cuina, el nostre tècnic Jordi Carretero.
Bien, es estupendo volver a estar juntos de nuevo, ¿verdad?
Sí, mucho.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, motor de progrés econòmic i social, patrocina la notícia positiva del dia.
Doncs Facebook i Google posen cursos informàtics gratuïts. Facebook va anunciar un pla per obrir 3 centres educatius a Europa situats a Espanya, a Polònia i a Itàlia amb l'objectiu de dotar de recursos i educació a 1 milió de professionals, aproximadament, que puguin competir amb les habilitats digitals necessàries. Això ho fan davant la passivitat, diuen, d'alguns sistemes educatius tant a Europa com a Estats Units. Doncs mira, dues bones iniciatives tant de Facebook com de Google, i per això les destaquem com a imatge positiva del dia d'avui.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Sumem esforços per multiplicar resultats. Les imatges del dia. Imatge 3.
Ofereixen a David Muñoz recomanar el seu restaurant a canvi de menjar gratis. Això ho fan mal molt als influencers, als youtubers, etc. Li van escriure una carta. Tens el text aquí, Laura, el text d'internet?
Sí.
Podem llegir amb quin morro es van dirigir a David Muñoz al Diverso?
Doncs com tu dius, Albert, un d'aquests influencers, en aquest cas gastronòmic, es va adreçar al famós cuiner i li va dir: "Buenos días, os escribimos porque hemos recibido muy buenas críticas de vuestro restaurante y queríamos probarlo". Així, ja. Perquè sí, saps?
Així curiosament,
tal,
no?
Cual, te lo dejo caer. Diu: "Nuestro perfil consiste en recomendar restaurantes y puntuarles, tanto la comida como el personal, ambiente, etcétera. ¿Habría alguna posibilidad de que nos invitaseis a comer y a cambio os recomendáramos? Gracias y feliz año".
Sí, quina poca credibilitat, no? O sea, si tú me invitas a comer, yo te recomiendo. És a dir, des
de... Però fan molt, això, eh?
Sí,
sí, però des d'aquest punt de partida ja no tens cap validesa. És a dir, des del moment en què es fa públic aquest tuit, Edu, ja vol dir,
clar,
que si a tu no et conviden, tu no recomanes. Per tant, no has de fer cap cas a aquest tio, a aquest paio.
Clar, però el David Muñoz això no ho necessita, però jo sé restaurants d'amics meus que els hi han trucat i els han amenaçat amb posar una crítica al TripAdvisor, per exemple.
Sí, sí, clar. Això vaig fer jo a la prova al programa de Cárdenas i a hotels, i jo em vaig fer passar per influencer i alguns hotels, clar, accepten per la por que genera el fet de rebre males crítiques, no?
Perquè això sona com a text de copia-pega.
Sí, porque oye una cosa, porque al final todos lo hacemos, ¿no?
Claro.
O sea, antes de ir a un hotel o antes de ir a un restaurante, lo primero que se mira ya es en internet las críticas. ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí, sí, totalmente.
Y parece que nos fiemos, ¿no? Ay, mira, es que tiene 8 críticas malas, que generalmente las hace la propia competencia. El bar de al lado te puede poner a parir y tú ya no vas... Vas a ese restaurante, es muy fácil hundir a alguien.
Claro,
¿eh?
Una cosa que inicialmente era democrática y que servía para dar opinión y voz a todo el mundo, que antes no podía comentar, pues se ha acabado pervirtiendo mucho, la
no,
verdad.
I això d'anar gratis als restaurants és molt curiós,
sí,
perquè conviden a les persones que no ho necessiten. És a dir, qualsevol...
Això és el de sempre, Albert. Sí.
Ma, Julio Salinas, ¿usted cuando era futbolista? No pagava ni el café. Lo reconoció el otro día Víctor Valdés, que se tuvo que ir a Alemania para saber lo que valía un café, para poder pagar una infusión.
Exactamente, no, yo no llevaba ni monedas, ¿no?
No sabían ni lo que eran las monedas. Es que es verdad, es que sí, los jugadores del Barça o del Madrid les invitan a todo, ¿verdad, Julio?
Vamos a ver, yo no llevaba ni monedas de 50 céntimos. Es que no sabía que existía, Albert.
Clar, per això dic que és molt injust que els actors famosos, els futbolistes, a la gent que realment no ho necessita, no li cobren mai. És que jo directament estic segur que surten per la porta gràcies a hasta otra.
Sí,
aquesta és l'actitud que tenen.
Sí, sí, i a mi també, sempre ho he comentat, això em sembla fatal. És que no és gens lògic, la veritat.
En canvi, Jesulín Dubrique no aniria mai a un restaurant com el Diverso, perquè a usted lo que le gusta es el morro con pelo y unas buenas bravas, ¿verdad, Jesulín?
Claro que sí.
A mí me gustan todas esas cosas, ¿ves?
Tampoco come mucho, ¿eh?
A mí también me gusta mucho el morro con pelo.
A mí también, a mí según qué día. Oye, ¿me
los
pones
morros
un buen
al mediodía?
Un bon plat d'ous ferrats, Edu. Sí. Uns ous ferrats amb un torrezno de panceta autèntico de Sòria.
De Sòria, exacto.
I unes patates fregides.
Però de Sòria, el crudo, que lo haces tú en casa.
Sí, sí, sí.
Ese, y luego lo cortas.
A mi em fas això ben fet, amb els ous ferrats amb puntilla i un bon pa.
L'eterno en vena.
Hombre.
En vena, dice.
Unos buenos huevos rotos.
I deixa't de diversos i de restaurants de luxe, eh?
Correcte.
Però sí, això sí, fer un ou ferrat no és fàcil. En puntilla no és fàcil.
Bueno, para Bertín menos, porque este...
Él se los come crudos.
Exacto.
Bueno.
Yo me los como crudo.
Com veiem cada dia en el programa. Anem a la imatge número 2, som-hi.
Dale ya, venga.
Imatge 2.
Aquesta és bona. La Casa Blanca demana un Van Gogh, però rep un vàter d'or. No és cap broma, eh? Quan Donald Trump...
Bueno, rima una mica, no?
Va demanar el préstec d'una obra de Vincent Van Gogh al Museu Guggenheim. L'encarregada va declinar prestar aquesta obra, però li va oferir una alternativa, un vàter d'or.
Que això era una en directe total, no?
Jo us pido una cosa solamente, un ejercicio, ¿eh? Que a esta hora de la mañana puede causar problemas estomacales, pero o sea, un ejercicio, ¿no? Que se dice en psicología. Imaginar un vàter d'oro, ¿vale? Lo tenéis visualizado, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora imaginaos a Donald Trump sin pantalones encima.
No, gracias.
Repugnante, ¿no?
Asqueroso. Un poco.
Bueno, a Donald Trump o cualquiera.
Aunque sea de oro. No, pero es que si es para Donald Trump y ha de tener una utilidad, ha de ser oro de muchos quilates, ¿eh?
Sí.
Porque tiene que ser un váter grande.
Muy grande, eso.
Sería con la tapa de oro. No creo que fuera todo el váter de oro, ¿no?
Yo me creo que sea todo el váter de oro, ¿eh?
No, pero lo que dice la noticia es el váter entero de oro, ¿eh?
Hasta que saque agua de oro, fíjate.
Es que a veces dicen de oro, pero es que tiene detalles de oro. El tirador o la tapa.
Es que estaba yo pensando, Josemi, si el váter es todo de oro, es que da cosa ponerle hasta el pato VC.
Claro.
Porque que le caiga el liquidillo ese azul al final.
Exacto.
A un váter de oro, oye, no sé yo si lo desgasta.
Bueno, pero sería una combinación de colores muy bonito, ¿eh? Azul con oro, con dorado, ¡buah!
Uy, a ti te encantaría tenerlo, ¿verdad?
Sí. Claro.
Bueno, y a Carmen Lomana.
Claro, porque a mí pues, me da un poco de asco esta noticia, porque con lo bien que cantan los chicos, pues que les pidieran un CD y les mandaran un váter, pues la verdad que no lo entiendo.
¿Cómo? No entiendo.
No entiendo nada.
No entiendo nada.
No, pidieron un CD, ¿no? Un Van Gogh, el de la oreja.
Ay, por favor.
Vale.
Por favor, qué rebuscada.
Muy rebuscado.
Bueno, anem a la imatge.
Ah, no.
No era la oreja de Van Gogh, no. Anem a la imatge número 1.
Què era?
Imatge 1.
Els sandvitxos contaminen igual que els cotxes.
Sí, home.
El consum anual de sandvitxos en el Regne Unit té el mateix impacte en el medi ambient que a l'ús de més de 8 milions de cotxes, segons un estudi de la Universitat de Manchester. L'estudi conclou que la vida del sàndwich, és a dir, la producció, com està envasat, la refrigeració, el desperdici d'ingredients, tot això contamina igual que un cotxe. Aleshores, Alonso, Fernando Alonso, buenos
claro
días.
Claro que sí.
Oh, buenos días.
Usted contamina doblemente, porque he sabido que en una carrera alguna vez come como un sándwich, porque necesita reponer fuerzas.
Sí. O sea,
contamina doblemente, porque come el sándwich y porque conduce Fórmula 1.
Exactamente. A mitad de carrera me como un sándwich y bueno, es muy contaminante todo. Imagínate un Fórmula, ¿no?
¡Guau!
Wow. Esto Arguiñano se arregla rápido, ¿no? Oye, uno se hace su propio pan...
Bueno, familia.
Y ya está. Y le echa un embutido casero. No hace falta contaminar tanto.
Hombre,
hacemos...
¿Qué te haces el pan y el embutido casero?
Claro, si hace el pan ya ni refrigeran ni lo transportan.
Nosotros mismos ahí lo metemos en el horno y no hace falta comprar pan.
Con masa madre. És que va haver una època que tothom comprava panificadores, recordeu?
Sí.
Això va per èpoques, que les regalaven al Lidl o les venien. Haz tu propio pan. I això va ser una època. Et feies la massa madre, et feies el pa...
Jo mai ho he fet, eh?
I, sí, jo conec a molta gent que durant una època anaves a casa seva
i
et treia el pa fet per ells, que està molt bé.
Però ara ha tornat això.
Con piquitos.
Sí, ara ha tornat, torna a l'època de la panificadora.
Sí, sí, hi ha moltes panaderies que fan tallers de com fer el teu propi pa a casa.
Tu has arribat a fer?
No.
No, eh?
No, jo tampoc.
Ja. No, tampoc. No. Jo reconec que he tingut la panificadora.
Ah, sí?
Jo les modes sóc fàcil, caig ràpidament.
I la segona pregunta, l'has fet servir?
No.
Però això es pot fer, crec que al forn de casa ja pots, no?
Sí, sí, també, també.
També, no?
També pots fer-ho.
Vale.
Però amb la panificadora et prometien uns miracles impressionants.
Ho dic perquè, clar, està aquesta moda ara de tot biològic, ecològic i tal, sense gluten, i hi ha molta gent que...
Home, Chicote t'ensenya, jo lo vi en un programa, a hacer la masa madre, y a partir de la masa madre puedes hacer mucho pan.
Efectivamente, coges la masa madre y con estas manos que tengo, que parecen un manojo cebollitas, empiezo a amasar y hago el pan que me da la gana.
¿De miga gorda o de miga pequeña?
Siempre de miga gorda.
De tota manera, Laura, jo crec que aquesta notícia, clar, està centrada en el Regne Unit. En el Regne Unit hi ha màquines expenedores de sandvitxos a tot arreu, a cada cantonada. O sigui, hi ha més màquines expenedores que bars.
Deu ser el país que, o un dels països que més sandvitxos consumeix, clar.
Clar,
i Coca-Cola.
Sí, aleshores jo suposo que es refereixen a aquest tipus de sandvitxos, no? Que, clar, són absolutament artificials, que porten químics per tot arreu, que s'han de refrigerar, però aquí encara a Espanya...
I que no saps si t'estàs menjant paté de cranc o paté de... ànec, no sé, saps? Porten una espècie de potingues allà que no saps ben bé què menja.
Les canten el pan.
Clar, aquí a Espanya encara tenim el costum d'anar a la panaderia, obrir per la meitat, aquí a Catalunya en concret, pan, tomàquet, ja fotre-li quatre embotits. Això no crec que contamini tant, sincerament.
Això, es troba molt això a les benzineres, perquè jo quan vaig a viatge a actuar fora, soc molt fan d'aquestes ofertes que hi ha de sàndwich, Coca-Cola, bossa de patates i tal, per 3 o 4 euros.
A la benzinera, eh?
A la benzinera.
I ho compres?
Ho compro...
I està viu, eh?
Normalment compro el de pollastre sense plom.
I aquell dia...
Sense plom. Pollastre.
I aquell dia no prens crispetes per sopar, clar. Ho canvies pel sandvitx de benzinera.
Bueno, haig de reconèixer que en alguna benzinera he comprat crispetes.
Ah, que també les hi ha, les vaig veure.
Sí,
dolces i salades.
Hi ha unes bosses que són molt grans. El problema és que depèn on vagis de camí, després... has de parar cada mitja hora a comprar aigua.
És a dir, que algun dia has sopat, el teu sopar ha estat una bossa de crispetes i de benzinera, a més a més.
Sí, hi ha una àrea de servei a Fraga que són enormes i crec que valen un euro així i sempre paro allà a comprar crispetes.
Crispetes, com deies, litro i mig d'aigua per la salmorra que et queda a la boca, no?
Clar, hi ha aquí un contrapunt que has de comprar aigua, però clar, després, com veus molta aigua, has de parar cada quart d'hora a pixar.
És una cadena, tot.
Sí, i llavors... És un viatge a Ter.
Gloria Serra, la màfia de les palomitas de gasolinera. Estamos
descubriendo,
¿eh?
A Edu Mutante lo tienen vetado en BlaBlaCar. No para de parar. Es un pesado. No se puede viajar con él.
Uy, uy, uy.
Muy práctico, ¿no es? Desde luego. Oye, Edu, ¿tú sabes que dentro de poco tenemos nueva sección que es de gastronomía? Vendrá un cocinero, hablará de comida, recetas. Yo creo que nos lo podemos pasar muy bien, ¿eh?
Porque... Bueno, si me da alguna receta con palomitas...
No. Yo creo que te tiene que dar consejos de vida más saludable.
No, pero una receta con palomitas hay que pedirle. Seguro que existen. Una tortilla de palomitas o algo así existirá.
Creo que en el Foster... Creo que había como una especie de pincho con palomitas o algo. Sí, era pollo con palomitas o algo así.
Pollo con palomitas.
Como un pincho, no sé.
Ah, pues vamos a buscarlo, a buscarlo.
Creo que lo han quitado, no lo sé.
Molt bé. Doncs escolta, arriba el moment del desinformatiu Mutante. Edu Mutante i Matías Prats ens posen sobre alerta amb les notícies breus de la jornada. Som-hi.
Saludos a los oyentes de este desinformativo mutante que arranca con los titulares breves, que como lo que dura el fin de semana para algunos, es breve. Felipe VI ha puesto a disposición de los medios fotografías inéditas de su vida en familia, con motivo de su 50 cumpleaños, y ha manifestado que...
Me llena de orgullo y satisfacción que veáis fotos mías, por ejemplo, en una piscina y diciendo, aquí sufriendo, guapi. Así que nada, ahí están las fotos a vuestra disposición. Vale, ponme la ráfaga, majete.
Kiko Rivera muestra su cambio físico en Instagram después de someterse a un implante de una banda gástrica. En la foto se concluye que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Paula Echavarría guarda silencio ante su supuesta relación con el jugador del Málaga, Miguel Torres. Michel ya lo sabía.
Cago en 10.
¿Qué pasa?
No, que tenía que entrar Michel. Y ha puesto la ráfaga. Michel.
Bueno, yo tenía la exclusiva y como esto era una bomba, pues estaba esperando la llamada del de luz, a ver si sonaba yo para ir allí, como siempre.
Cago en 10, Michel. Si lo sé, te llamo yo, que estoy con una agonía que no sé si tirarme al metro o a la taquillera.
Bueno, después de esta noticia no sabemos si seguir o no. Seguimos con otra noticia y es que el funcionario de Alicante, del que hablamos el otro día, que solo trabajó 18 meses en 15 años, vuelve a estar de baja. Los compañeros le conocen como el funcionario Batman, porque a la que te giras, desaparece. Hola, soy Pedro Piqueras y atención porque hablamos de este fin de semana del cual hemos gozado de un fantástico mal tiempo en la meseta, con lluvias en el Mediterráneo y en el sureste una gota fría que ha permitido, para mi regocijo, la alerta naranja en Granada, Jaén, Almería y parte de Murcia. Oleaje en la costa, gente incomunicada y un fin de invierno totalmente apocalíptico. Lástima que esta semana mejora el tiempo.
¿Cómo que lástima? Lástima que esta setmana hasta el miércoles, dicen, ¿eh?
Sí.
En fi, escoltem un parell de sois consells i comença la tertúlia esportiva. Som-hi.
Soy Diego Díez, responsable de los establecimientos de La Dietética. Si os gusta el mundo de la medicina natural y las plantas medicinales, os invito a que me sigáis los martes y los jueves sobre las 9:30 en Fórmula Lesan, aquí en Radio Estel.
Per més informació de La Dietètica, truca al telèfon 93 451 66 26, 93 451 66 26 o ladietéticabarcelona.com. Avui dia són moltes les persones que fan reformes, però molt pocs els que saben fer bones reformes. A Lujodux podem presumir que el 99% dels nostres clients queden totalment satisfets amb la reforma realitzada. Visiteu lujodux.com i llegeixi en les ressenyes els comentaris dels nostres clients. Es convencerà. Lujodux, al carrer de Sants 316, prop de l'entrada de Metro Badal. Truqui al 93 448 1768 93 448 1768 o visiteu lujodux.com. Tertúlia esportiva.
Comença la tertúlia esportiva i parlem de la victòria del Barça, un partit complicat contra l'Alavés, mantent la distància davant els seus perseguidors. Va marcar Suárez el gol de l'empat després d'una gran jugada d'Andrés Iniesta, que per mi va jugar el millor partit amb la samarreta del Barça des de fa molts anys, Andrés.
Bueno, sí, llevaba ya varios días descansando y bueno, pues se notaba que estaba fresco como una lechuga.
Yo creo que fue ver a Coutinho y este bueno, jugó un partido pero descomunal.
Sí, bueno.
Fue un poco como decir... Perdón la expresión, fue marcar paquete.
Exacto.
Fue decir, aquí estoy yo.
Como cuando los perros pues mean en una esquina y marcan ahí territorio, pues bueno, pues yo igual diciendo, pues mira, aquí estoy yo.
Es que va a jugar un partido increíble. Sí. José Antonio Camacho como analista.
Bueno,
el partido de Iniesta es descomunal.
Sí, Andrés jugó bastante bien. Además, yo creo que sudaste, ¿no, Andrés? Y todo, ¿no?
Bueno, todavía no, porque hacía frío y yo soy de un sudor difícil, pero bueno, ahí estábamos.
El mayor placer en la vida, bueno, son dos, comer y sudar.
Sí.
Sudar és un placer per a mi, és que m'encanta sudar.
Insisteixo, Michael Robinson, a vegades hi ha coses conjunturals, no? És a dir, dius, ha entrat Coutinho per la banda dreta i Iniesta l'han mantingut a banda esquerra, a banda de jugar tot el partit sencer, però en aquest moment jo estic segur que Iniesta diu, aquí demostro que el millor en aquesta posició sóc jo, no?
Pudo ser una motivación especial, no? Però
Coutinho por la derecha estava un poco perdido, eh?
Sí, la veritat és que no és la seva posició ideal. Jo el veig de mitja punta o jugant d'interior esquerra. Sí. Per la dreta anava una miqueta perdudet, tot i així té una qualitat extraordinària.
El popular jugado siempre por la izquierda o centro.
Correcte, correcte. Luis Suárez va marcar un altre cop, porta 8 partits seguits marcant, un golaç després de la centrada del propi Iniesta, però se li està recriminant que li va donar una patada a un jugador de l'Alavés. Ja l'estan deixant pràcticament, escolta'm, d'assassí als mitjans madrilenys, a Luis Suárez, quan aquesta mateixa setmana Cristiano Ronaldo li havia donat un cop de cols a Montoya i no passa res. Ara, quan Suárez dona una patada, que no ho ha de fer, que no ho ha de fer, resulta que sembli un autèntic criminal i que no pugui jugar a futbol. Hay que controlarse un poco, Luis. Eso
bueno,
es verdad.
Sí, soy canchero, me gusta pues provocar, y, pero bueno, estos días me sentí como Silvestre de Talón en Rambo 1.
Sí, pero tiene que ser inteligente. Es verdad que le dan muchas patadas, moltíssimes. Tú miras un partit del Barça i a Suárez, per darrere li foten patades, cops de colze, genollades,
me hacen cosquillas.
Però clar, només trauran a la tele les que faci vostè. Per tant, ha de ser una miqueta més intel·ligent i aguantar, perquè ja veurà que ara amb la campanya que s'està muntant, a la primera falta que faci li cauran 4 partits. I a Cristiano Ronaldo, tot el contrari. Perquè aquesta mateixa setmana, Cristiano, usted le da un codazo a Montoya y no pasa nada en los medios. No, no sale la jugada repetida 20 veces, ¿verdad?
Sí, no, Montoya no pasa nada. Como dice Zidane, no pasa nada. Entonces, no pasa nada. Es que yo realmente lo que hice fue soltar el brazo para atrás porque tenía la camisa ajustada por la parte del sobaco.
Claro, usted cuando pega no pasa nada. Cuando a usted o a Benzema le empujan es penalti. Cuando empujan a Suárez es un lance del juego. Esto es lo que hemos visto este fin de semana. Cuando las manos son de Sergio Ramos, Sergio, no puede quitarlas. Porque claro, las manos no se pueden quitar. Bueno. Cuando las manos son de un tití a un palmo, es penalti porque está ocupando un trozo de portería. Això és el que estem veient en els comentaristes.
Vamos a ver. Pues la verdad que bueno, una cosa es zartar con el brazo y otra cosa es agacharse, como hizo Piqué.
Claro,
que,
claro, si te agachas bueno, es voluntaria la mano, clarísimo, ¿verdad?
Claro, son sí, impulsos, sí.
Si te agachas
reacciones
y te tapas la cabeza y te dan la mano, eso es voluntario, totalmente voluntario.
Totalmente.
¿Verdad que sí, Andújar?
Vamos a ver, para mí el árbitro acierta en todas las jugadas, ¿eh?
En todas, ¿eh?
En todas las jugadas. Vamos a ver, la Duntiti, por ejemplo, es que hay que entender que los jugadores no son como los Air Gamboy y eso que había antiguo, que se le quitaba el brazo, los Klee de Favobi. Entonces, el brazo no se puede quitar y en este momento el jugador no le da tiempo de esconderlo.
Oye, la de un Titi, para mí no es penalti. La que
Andújar dijo que tampoco.
La que es muy que no clara, era muy clara, es la de Alcácer, que parte fuera de fuera juego, de juego y después marca Messi.
¡El chiquitito!
El gol de falta. Soria, aquí el árbol ¡ay! Nos debe dejar ver el bosque, ¿eh? O sea, ¡ay! Ese gol no debería haber subido al marcador, seas culé o no lo seas, porque parte de fuera de juego Alcácer y por lo tanto la falta no debía haber existido. Eso es verdad.
Ya, pero bueno, el juego sigue. Luego hay que meterla. ¡CR7!
Ahora sí que se encuentra de penalti. De penalti ha empatado con Paulinho. Llevan 8 goles cada uno.
8 goles. Y yo quiero felicitar a Real Madrid por la cuarta plaza. ¡Felicidades!
Molt bé.
CR7!
Per cert, que Valverde va matitzar les paraules de Gerard Piqué de l'altre dia quan va parlar de l'Espanyol de Barcelona.
De Cornellà.
I no de l'Espanyol
de Cornellà, no? ¿De Cornellà?
A ver, la razón social pone en Cornellà, pero el club es un club histórico de Barcelona.
Bueno, yo preguntaba porque no lo sé. No, Cornellà al Prat. No,
es la Espanyol de Barcelona
vale.
Que juga a Cornellà. Tomàs, és com el Barça entrena a Sant Joan d'Espí, no? Ocha. I no diràs al Barça B de Sant Joan d'Espí.
Exactamente, esto es tremendo, ¿no? Yo estas cosas es que no las entiendo, chato.
Bueno, jo crec que són polèmiques innecessàries.
Exacte.
I entenc que Piqué pugui estar picat, mai millor dit, perquè li van fotre molta canya. Però
Real Madrid de Valdebebas.
Clar, no diràs Real Madrid de Valdebebas.
Tremendo.
Molt bé.
Te puede caer bien o te puede caer mal, pero no te dejará indiferente.
Per ser, Pedrerol, que estàvem parlant de Luis Suárez i, lògicament, l'amic de Cristiano, Edu Aguirre, que aquest noi està al programa perquè parla de Cristiano, i no sé de què més parla, però de Cristiano sempre parla, va criticar Luis Suárez i diu que és una vergonya que segueixi jugant. Ho escoltem.
Entiendo que los árbitros a veces que se equivocan, que no es fácil ser árbitro, es verdad, ¿eh? No es nada fácil. Pero no entiendo cómo puedes llevar casi 2 años sin recibir un penalti en contra. Casi 2 años, ¿eh? El 14 de febrero, dentro de un mes, 2 años sin un penalti en contra. Eso no lo entiendo, y lo que no entiendo es cómo un jugador como Luis Suárez sigue estando en un campo de fútbol. Es una vergüenza. Lo de Luis Suárez es una vergüenza. No se puede permitir esto. O sea, yo entiendo a los rivales, a los entrenadores rivales, en la charla de vestuario, oye, fulanito, tienes que cubrir a Messi, cuidado porque regatea y es muy bueno. Menganito, Iniesta, mucha visión de juego, tal. Tú, tienes que cubrir a Suárez, es muy bueno, pero además pega.
Y Cristiano no, o sea, tu amigo Cristiano no. Solo pega a Luis Suárez. Ese és el que diem. I no és el Lito Mas, perquè jo acabo de criticar Luis Suárez. Jo dic que no ha de fer-ho. Però aleshores Edu Aguirre, quan defensa estan a Cristiano Ronaldo, també has d'entendre que diries el mateix d'ell. En fi, Juanma Rodríguez parla del dia de la marmota. Parla de l'àrbit, de que sempre afavoreixen el Barça sense adonar-se'n que aquest mateix àrbitre, aquest, va ser el que no va veure el gol de Messi dins la porteria del València, o, per exemple, el que no va assenyalar les mans de Bruno el dia del Villarreal l'any passat. Te'n recordes, Edu, quan es va llançar en planxa i Bruno va aturar un llançament amb
dos.
La mà?
No van ser dos,
o dos llançaments amb la mà, i aquest mateix àrbitre no els va veure.
Sí.
D'això no parla Juanma Rodríguez. Per això ens referim a Caverna. Perquè nosaltres intentem ser justos. Tu no pots parlar del dia de la marmota quan, insisteixo, hi ha dues accions que van impedir que el Barça guanyés la Lliga la temporada passada i que
clar,
el responsable és aquest àrbitre. Per tant, Juanma, home, un altre que s'hauria d'empassar les paraules. L'escoltem.
Esto es como en el día de la marmota, que se levanta todos los días en el mismo día, pone el despertador a las 6 de la mañana, suena el despertador, suena la música de Cher, te levantas, te duchas, desayunas, pitan un partido a favor del Barça, te acuestas, pones el despertador, te levantas a las 6, suena la canción de Cher, haces tus cosas, te desayunas, te duchas, haces tus cosas diarias, pitan un partido a favor del Barça, pones el despertador a las 6, suena la canción de Cher, y entonces todos los días, sí, desayunas, te duchas, haces tus cosas diarias, pones el despertador a las 6, suena la canción de Cher, y entonces de tanto sonar la canción de Cher y de ver cómo pitan a favor del Barça, forma parte del paisaje. Tú abres la ventana, esto ya no es España, esto es Aitekinlandia.
Es curioso, Florentino, porque lo dice el día que le señalan dos polémicos penaltis a Cristiano Ronaldo y, por ejemplo, no señalan un penalti clarísimo a Parejo, entre otras cosas, ¿no?
Bueno, pues bueno, ustedes son lances del juego y esto ya queda, pues bueno, a la interpretación del árbitro que interpretó que Montoya, que rima con estantería, pues bueno, pues había hecho dos penaltis de libros sobre Cristiano Ronaldo, que ara mismo, després d'aquests dos goles, pues se corona otra vez com el mejor jugador del mundo, no sé.
Perquè veure marcar Cristiano Ronaldo de penal butragueño no és el dia de la marmota, això no, oi?
No, eso no, eso es un lance del juego y es un penalti claro, penaltis claros, el Madrid jugó muy bien, estamos jugando muy bien, jugamos muy bien los últimos dos minutos del partido Leganés, y hemos jugado muy bien.
Bueno, por favor, y una cosa que quiero destacar, por favor, Josep.
Sí, sí, Jorge.
Marcelo.
Jorge,
Marcelo me
qué
tiene...
bonito estuviste ayer.
Viste qué bonito la carta, ¿no?
Qué carta.
Le escribí una carta a Marcelo porque está recibiendo por todos lados y este jugador es arte. La verdad que a veces...
El mejor lateral izquierdo.
En la lectura, en algún momento, no es que me trastabillara, pero...
¿Te emocionabas?
Bueno, que se notaba acumula. Que lo estaba leyendo muy, muy bien, no sé si... Sí.
Y luego también el problema que tienes con la saliva, Jorge.
Sí, con la saliva me atraganto, entonces no acabo de... Pero me dejas, por favor, que todos los oyentes escuchen esa preciosa carta que le dediqué, porque ahora escribo cartas en el chiringuito.
¿Tenemos el corte? Venga,
sí, por favor.
Venga, pincha, venga, sí, vamos, tira, venga, vamos, ponlo, venga, tira, venga.
El 4, es el 4, el 4, sí.
Venga, tira, corre.
Tus travesuras me enamoran, atrevido con desparpajo, a veces un irrespetuoso, el césped. Parece el patio de su casa o tal vez la plaza del barrio. Encadenarlo con la táctica. ¿Por qué? Él rompe la lógica. Atacar, defender, ¿qué es eso? Él quiere jugar, solo divertirse, interpretar sus sentimientos sin brazaletes que lo comprometan, ni códigos ni frenos. Libre, volando. Marcelo el travieso. Si no hubiera llegado, habría que inventarlo. La magia eres tú. Te quiero, crack.
Qué bonito. Es que lo quiero. Y como dices tú, Josep, qué bonito, ¿eh? Es que en el chiringuito poesía, o sea, no lo veo.
Tengo los pelos como clavos del 12.
No lo veo,
Jorge,
¿eh?
Qué bonito.
Bueno, si te parece, cada día voy a hacer una, ¿eh? Mañana le hago una a Messi, ¿qué te parece?
Bueno, estupendo. Bueno, Messi aquí no.
No.
La de Messi mejor no, ¿no?
Lo necesita mejor Zidane, que estaba aligaído.
Bueno, pues le hacemos una a Sisu, ¿qué te parece?
Claro que sí. Claro que sí, Jorge.
Hasta por aquí, es Borja. Mejor. Borja de María, hasta sí, por aquí.
¿Tenemos a Borja? Venga,
venga, Pedrero, dale este paso, va, para que nos explique las noticias serias.
¿Tenemos editorial, titulares? ¿Qué tenemos? ¿Rafa?
Tenemos noticias.
¿Noticias? Venga, ¿tenemos Rafa? Venga, pincha. Venga, vamos. Jordi, venga, tweets.
Tweets, no, noticias. Borja de María ens explica les notícies importants del dia, va.
Doncs vinga, comencem parlant del ple d'investidura de Carles Puigdemont, que en principi s'ha de celebrar demà a les 3 de la tarda, que s'ha complicat per decisions judicials. Avui la defensa del candidat a la presidència de la Generalitat decidirà com respon a les condicions que ha imposat el Tribunal Constitucional, que són que Puigdemont es presenti físicament al Parlament i tenir el vistiplau del jutge del Suprem, Pablo Llarena. I en clau política encara, els dos membres de Junts per Catalunya, que són a Brussel·les, Clara Ponsatí i Lluís Puig, han renunciat al seu acte de diputats. La diputada d'Esquerra, Meritxell Serret, també podria renunciar, però des d'Esquerra no ho confirmen. I és que Puig va incloure Serret en un tuit on anunciava les seves renúncies. En aquesta darrera hora també hem sabut que el Primavera Sound ha anunciat el seu cartell. Tindran com a artista destacada la irlandesa Björk, també Nick Cave and the Bad Streets, Lorde, The National i el retorn als escenaris del Arctic Monkeys i Fever Ray. Serà al Parc del Fòrum de Barcelona entre el 30 de maig i el 3 de juny i les entrades estan a la venda. I si estem en clau cultural, parlem dels Premis Gaudí, que es van celebrar ahir amb una gran triomfadora, Estiu 1993, que s'emporta el Gaudí a millor pel·lícula i direcció, i també la pel·lícula Incerta Glòria, que es va emportar 8 estatuetes. Ahir diumenge va ser un dia especial per aquests mitjans perquè a la missa pel número 2000 de Catalunya Cristiana, el cardenal Omella va demanar als comunicadors que siguin apòstols de reconciliació, pau, concòrdia, esperança i confiança. Com diem, una missa d'acció de gràcies molt viscuda, amb reconeixements, agraïments i paraules d'encoratjament als artífexs d'aquests més de 38 anys d'història que té el setmanari Catalunya Cristiana. Aquestes són les principals notícies, Albert.
De seguida escoltarem una cançó de Revolver que a l'Edu i a mi ens encanta.
Sí.
De seguida, eh? Però abans us he de dir que l'arròs Mari Muntanya d'aquest cap de setmana a la sidreria Basca Guernica és particular. Nois, hem d'anar un dia. Hem d'anar un dia.
Sí.
A mi m'agraden tots, el de Bogavante, però el de Mari Muntanya és increïble. I em van dir que va molta gent de Ràdio Estel, és a dir, que moltes gràcies, va molta gent als migdies, perquè, clar, un menú de 14 euros allà al Port Balís, a Llavaneres, entre setmana, on t'entra la paella, que no et cobren suplement per aquesta paella, que us he dit que és la millor del món, allà a la sidreria Guernica, l'Emilio i la Conchi, l'Emilio i la Conchi, estan molt contents amb tota la nostra audiència. A més, es veu que fan tertulietes sobre el programa i estic content perquè això demostra que cada cop ens escolta més gent. I abans d'escoltar 21 gramos de Revolver, que és una cançó espectacular,
sí,
us he de dir que Mourinho ha tingut, vaig llegir l'altre dia a la premsa, humitats a casa seva, a Manchester. Què ha passat, Mourinho?
Que no nos escucha suficiente.
Mourinho?
Sí, sí.
Que digo, que tiene usted humedades en su casa de Manchester.
Sí, tengo humedades.
¿Y eso por qué?
Me han salido humedades en la casa, no sé. No sé, es humedad...
Pero llueve mucho, ¿no? Allí en Manchester.
Claro, allí llueve muchísimo.
Claro, hay que ir con cuidado.
Y usted está en una gran casa, pero claro, las humedades son peligrosas. Pues mire, llame a Murprotec, porque igual de parte nuestra se van hasta Manchester y le arreglan el problema.
Pues voy a llamar.
Si han aparegut humitats a casa vostra, no ho dubti, truqui a Murprotec, perquè no només són un problema estètic, són caldo de cultiu per fongs, per àcars, per moho. T'ofereixen servei exclusiu de diagnosi, assessorament, execució i seguiment de tractaments antihumitats definitius i basats en l'ús de la tecnologia més avançada per un equip d'experts, amb una garantia, un cop t'ho han reparat, de fins a 30 anys. Demana el teu diagnòstic complet i totalment gratuït al 900-102-103. 900-102-103 o a Murprotec, acabat amb S.es. Murprotec. Escoltem Revolver, Savis Consells, i de seguida tornem, perquè està amb nosaltres Marta González Peláez, la nostra professora de Protocol i Relacions Institucionals.
Som molt tops.
Fue fácil, aunque me dejé la piel y la voz de bar en bar, con un sueño por cumplir. No fue fácil trazar una línea recta del corazón a mi boca y serme fiel hasta morir. Orgulloso de que mi hogar son mis botas y que el mundo mi país. De largarme cualquier parte donde me pida la sangre y de volver donde nací. De largarme a cualquier parte donde me pida la sangre y devolver donde nací. Si la vida se viste de largo y me invita a su fiesta, yo me parto la espalda por ella y por verla reír. Si mi alma se larga y me de más en el aire y de menos en mí. No hay razones para no partirme el pecho por la mujer que me espera y que duerme junto a mí. No hay razones para borrar mis heridas, buenas, malas, pero mías, mientras que yo siga aquí. Orgulloso de no repartir sonrisas, aunque vinieran maldadas, al que no me hizo reír. De disfrutar lo que tengo y no ahogarme con lamentos por aquello que perdí. Disfrutar lo que tengo y no ahogarme con lamentos por aquello que perdí. Si la vida se viste de largo y me invita a su fiesta, yo me parto la espalda por ella y por verla reír. Si mi alma se larga y me de más en el aire y de menos en mí. 21 gramos de más en el aire y de menos en mí. Futuro me quita de un tajo su olor en mi almohada. Pensaré que mi libro es así y que nada es por nada. Si la vida se viste de largo y me invita a su fiesta, yo me parto la espalda por ella y por verla. Se larga y me deja en la calle desierta. 21 gramos de más en el aire y de menos en mí. Oh, 21 gramos de más en el aire y de menos en mí.
Ràdio Estel.
Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Pros al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda. Saps que si tens una pensió mínima per jubilació o incapacitat permanent, sou una família nombrosa o tens dificultats per pagar la factura de la llum, pots beneficiar-te de fins a un 40% de descompte amb el nou bo social? Informa-te'n a Endesa, mitjançant el web endesaclientes.com, al telèfon gratuït 800 76 03 33 o a les oficines comercials i punts de servei. I recorda, si tens l'antic bo social, has de sol·licitar el nou per mantenir el descompte. Endesa. Apropem l'energia.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 27 07. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 27 07. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Fórmula Lesant. Modals amb Marta González Pelaez.
Marconta Comunicació, l'empresa de la Marta González Pelaez, la nostra professora de protocol i relacions institucionals, que dona classes a més de 4 universitats, també a Mèxic, als Estats Units. Ostres. Molt bon dia, Marta González Pelaez.
Bon dia, Albert. Bon
Hola.
Dia. Bon dia, Marta.
Avui hem de parlar del comportament a la feina. Però abans, molta gent pel carrer aquests dies m'està preguntant pel meu mòbil xinès. Sí. Perquè ens escolten i em diuen, escolta, Albert, és veritat això que t'arribava un mòbil xinès que és la bomba? I no, és superior a la bomba. 400 i pocs euros, Laura, tu que domines d'iPhones i de coses així.
Calla, mira, no has triat dia més adient perquè se m'ha espatllat l'iPhone, no és broma?
Ah, amiga.
La pantalla totalment bloquejada i després ha d'anar al servei tècnic.
Saps quants,
estic molt enfadada.
Saps quants gigas de capacitat té el meu mòbil xino?
Quants?
Digues un
número. No sé, dos?
No, la capacitat.
Gigas?
128.
No? Gigas?
De capacitat, de memòria.
O megas.
Megas. Per això és que em deies gigas. Bueno,
però gigas.
No està mal.
128 megas de capacitat.
Bueno, molt bé. Què
saps
més?
Quants píxels té la càmera davantera? La dels selfies?
Ui, no
37.
No, 16. La dels selfies té 16.
Ostres, no està gens malament.
Imagina les dues de darrere.
I el més important, no? Això de la bateria, que a mi m'enfada molt.
La bateria,
quedo sense bateria.
3 dies i pico, tranquil·lament.
Ostres.
Bueno, doncs ja està, 400 i pico euros, t'ho envien a casa, ho sento, iPhone em matarà, però és que jo he sigut consumidor d'iPhone molt de temps. Jo el que sí que sóc d'Apple i mai canviaré és en els ordinadors portàtils.
Molt bé,
això
jo
sí.
També.
I en els de sobretaula. Però en els mòbils, ens timen, és que aquest mòbil és igual que un d'Apple que et costi 1.000 euros. Per què m'he de gastar 1.000 euros? Perquè ja 400 és una pasta, ja em sembla car.
És car, sí.
Un mòbil de 400 i pico euros ja em sembla car.
Sí.
Però, bueno, si t'ho porten a casa, si se t'espatlla, te'l venen a buscar a casa, te'l reparen i te'l tornen a portar a casa en un dia o dos. Mm. Això no t'ho fan, allà.
No. Jo ja et dic, aviam com acaba això de l'iPhone, però... Sí, estic dubtant, Em renovaré el mòbil en algun moment i crec que canviaré de marca.
Pásate a lo chino.
Me paso a lo chino.
Pásate al mòbil chino. Fes-me
vale.
Cas. Fes-me cas. Marta González Pelaez, professora de protocol. Perdona, però és que havia d'explicar-ho perquè hi ha com una gran expectativa envers els mòbils aquests dies.
Sí, escolta, em dic que felicitats per aquest mòbil tan fantàstic, eh?
Sí. No dic la marca perquè no ens paguen. Si volen fer publicitat ja ens ho diran.
Vale.
Però vaja, en fi, que és fàcilment deduïble.
No, ara aprofitant el mòbil d'aquí uns dies que es posin contacte i facin publicitat.
Això sí es pot arribar, si no hi ha vagues i si algú pot accedir allà sense problemes.
Ja,
perquè això passarà, eh? Home, escolta'm...
Perquè, clar, és una falta de respecte,
Com ens hem de comportar a la feina?
Jo
dic la veritat, Marta. Jo, quan surto d'aquí, clar, vaig a subdirigir hora punta a Mediapark, a Mediapro, i en allà hi ha uns ascensors on el mínim que pugen són 30 persones a la vegada. Estem a la desena planta.
Ostres.
30, gent que no coneixes, que és tornuda, que tus. I jo, des que vaig agafar la grip, pujo sempre a l'ascensor amb una mascareta que em vaig comprar a la farmàcia. Bueno, Aleshores, esclar, la gent em mira rar. La gent em mira ras, em queden mirant, perquè a fora de l'ascensor no porto mascareta, però a la que entro a l'ascensor em poso la mascareta. Marta, m'hauria de justificar, ja que estem parlant de comportament a la feina, i explicar per què porto mascareta?
No, no...
O senzillament me la poso perquè em dóna la gana i si em miren, que em mirin.
No t'has de justificar. Tu tens les teves raons i no tens per què donar-les. Imagina't que tu tens una... Primer perquè tu vols, això ja d'entrada, i després perquè potser és una prescripció mèdica i tu no has d'explicar la teva enfermedad. Potser doncs, tens les defenses baixes, estàs amb un imagina't que estàs amb un tractament de quimio.
També, clar.
De quimio, estàs més...
Hauria de portar la mascareta, és a dir, que a ningú li importa si jo porto mascareta o no, però és clar, la gent allà tus, la gent estornuda, és un lloc tancat, no hi ha ventilació.
Ah, perquè l'espai és molt reduït i tu estàs allà, realment surten els bitxitos d'ells i t'entren a tu. Doncs fas molt bé, a mi em sembla molt bé.
I a l'ascensor és enorme. Mira, a mi se'n reien tots a la redacció, clar, perquè deien, mira, aquest tio està boig, va amb mascareta i tal. Però l'altre dia, divendres passat, van caure tres seguits a la nostra pròpia redacció. Va començar a vomitar un, després un altre, després un altre. Se'n van anar els tres seguits a casa, 39 de febre. I, mira, jo amb la meva mascareta vaig continuar treballant. És a dir, de moment em funciona.
Mm? La pujada és més complicada, perquè una desena planta, pujar a peu pues és més complicat, però baixar sí que pots baixar a peu.
No, clar. O sigui, per tant, no és una descortesia la mascareta. Ja que parlem de comportament a la feina, em poso a mi d'exemple. Si algú la vol dur, que la dugui, que no passa res.
Però no, perquè a més, inclús pot ser que tu, imagina't, ets tan respectuós que potser tens alguna malaltia i el que fas és posar-te la mascareta per no contagiar els altres. O sigui, que a sobre seria, podrien ser en dos sentits. I no em sembla gens necessitat. I a més, tu no tens que dir res.
Molt bé. Eh? Escolta, doncs aleshores ja ha aclarit aquest primer punt.
Mentre obliguis a la gent a posar-se, perquè això és, s'hauria de diferent, i llavors hauries d'explicar. No, s'han de posar tots mascareta, perquè si no, pujo amb vostès. Llavors hauries de fer l'explicació, però si no...
Si no, res. Escolta'm una cosa, en rumors, dimes i diretes, com s'ha de tractar això?
Bueno, això, els rumors i tot això s'han d'evitar, evidentment, perquè... Llançar rumors. Clar que moltes vegades els rumors es llancen deliberadament, eh? Això també és veritat.
Home, és el que mola, no?
Ja l'he dit com li mola, això.
Doncs jo ho he oblidat sempre.
El salseo.
Pillin, eh? No pot ser això.
Massa parla la gent a la feina, la veritat. Sí.
No, és que, home, els rumors no són bons. O sigui, has de parlar amb la gent, has de ser cortès amb la gent, perquè això sí, has de ser educat.
Perdona un moment, són 128 gigas d'emmagatzematge, gigabytes, per guardar arxius. Ja ho deia jo bé. Estic mirant ara les instruccions.
Sí, vale.
128, que no està malament, gigabytes d'emmagatzematge. Busca-ho això, Perdona.
No, res, està molt bé.
Estava amb els xismes,
Està on fire, l'Albert, amb el...
Estàs com un nen petit...
Amb sabates noves,
sí. Sí. Estic mirant les instruccions constantment, per saber com va el desenfoque de la doble càmera del darrere.
Vigila que no s'escalfi.
Bueno, però també problemes n'han tingut tots, Vull dir que no s'escalfa, potser si s'escalfa, però no passa res.
Perdona, que amb la meva obsessió pel mòbil xino t'he despistat.
Bueno.
Quan hi ha una persona nova, què hem de fer?
Una persona, home, l'has d'ajudar. Una persona nova, primer, la persona nova que arriba a una empresa se l'ha de presentar a tothom. I a més la gent s'ha de brindar a ajudar-la, perquè la torbes en un joc. I si tu ets una mica tímida, o ets una mica una persona que no et costa entablar relació, establir relació amb la gent, doncs què passa? Que si no tens algú que ve allà i et diu, escolta'm, mira, Albert, el que necessitis. Mira, jo estic a aquest telèfon, ara amb els mòbils és més fàcil, però si no, doncs aquesta extensió, no? Aquesta extensió, o si no, el meu despatx està allà darrere o està al pis de dalt, o el que sigui, no? I li expliques, perquè la gent se senti de seguida acollida, no? Perquè si no, a vegades és complicat, i sobretot empreses que són molt grans.
I els sobrenoms? Si una persona té un sobrenom, l'has de cridar a l'empresa pel sobrenom?
No.
No, mai, mai de la vida.
No, perquè ja bastant es posen ja, perquè ja es posen molt a les empreses, si hi ha una tendència a posar aquest és el no sé qui, aquesta és la no sé quantos, i això és molt lleig. I clar, al final acaba arribant a oïdos de la persona interessada, la persona que està moteada,
Sí. Jo
a més,
que...
els primers dies són crucials, perquè la gent es faci una idea i t'etiqueti d'alguna manera.
Clar, has de marcar una mica les línies, sense passar-te, però tant uns com els altres. Perquè jo penso que, per exemple, hi ha persones que es coneixen, no? O són familiars, o el que sigui, o són persones que potser són igual, han estudiat o són de la mateixa promoció, però clar, un està de cap i l'altre està més a baix, no? I clar, es coneixen. Doncs a la feina el rol és diferent, o sigui, el tractament és el tractament de la jerarquia, i això, si no, no funciona.
A la feina, per exemple, no em refereixo a un equip, és a dir, amb l'equip de Fórmula Lesant, i tant que sí, que hem anat a dinar i a sopar i anirem, perquè són els meus amics, són la gent que jo he triat, i per tant estic a gust amb ells. Uh-huh. Però a una feina en general, a una gran redacció, jo mai vaig ni a dinar amb 20 persones, ni a sopar, faig malament?
O
quan organitzen dinars o sopars, és que no em ve de gust anar en un ambient de feina a parlar de feina. Aleshores, mai he sabut si sóc un descortès, un maleducat, o si faig bé.
No, si a tu no et ve de gust, has de posar una... O sigui, has d'excusar-te, això sí, perquè, bueno, la raó que sigui, evidentment, si tu dius, no, és que hi ha una persona que la detesto i no vull compartir amb ella, això no ho pots dir, perquè això és... Encara que siguis una mica hipòcrita...
A veure, una cosa és una festa de Nadal, que organitza la teva empresa, la teva productora, evidentment vas, però el que em refereixo és que este viernes quedamos todos para cenar. No, pues jo no vaig, no em ve de gust, i no vull haver de justificar-me, senzillament no em ve de gust.
No, simplement pots dir, no, mira, precisament això ja tinc un compromís adquirit de fa molt temps i no puc.
Però què passa quan t'excuses o dius que no, no sé, posa-li 4 o 5 vegades consecutives?
Aquest és el problema, Laura, perquè em sembla que tu també ets igual amb això.
5 vegades seguides?
Sí.
Cada any? Bueno,
imagina't.
Pues al final tu el que pots dir és que, mira, jo els sopars així amb tanta gent i tal no em venen de gust i no mai vaig. I a més jo tinc coses que fer.
Jo dic la veritat, per fer-ho estar en família. Prefereixo veure els meus fills o els meus amics de sempre, que no tinc temps de veure'ls, ja està.
Tinc que estar amb la família, em ve més de gust d'estar amb la família, perquè al fin i al cap això es parla de... Al final s'acaba parlant de l'empresa i s'acaba criticant a tothom, i, bueno, això de criticar a tothom no ho diguis, però...
No, és que és veritat, és que en aquests sopars acabes criticant a tothom.
Sí, efectivament. I parlant de coses de feina, amb la qual cosa tampoc desconnectes gaire.
I la gent que a la feina parla per telèfon amb un to alt, perquè ara ja totes les redaccions o tots els despatxos són oberts, molt poca gent té un despatx privat, no?
Sí.
No sé, la gent que escolta música o parla per telèfon així en alt, com li dius, m'estàs molestant?
No, si la gent escolta música s'ha de posar uns auriculars. I si, perquè si no molesta a la resta. I si la gent parla alt, el que ha de fer és anar a un altre lloc, perquè si té un to de veu molt alt o té una... o corregeixi una mica això, el to aquest de veu més baix per parlar per telèfon, o si no ha d'anar a un altre lloc, perquè l'estàs molestant els altres. I, a més, no solament això, sinó que moltes vegades la conversa teva se sent molt més millor amb una persona que potser està parlant a l'altra punta de la sala, de la... Uh-huh. On estan, perquè clar, són despatxos que són oberts, com tu has dit, i potser doncs, hi ha la taula de la cantonada, sent millor la conversa d'aquest senyor, i a la persona que està parlant, potser estem parlant tu i jo, i hi ha una altra persona que està, l'Edu està parlant a l'altra punta, i tu sents millor l'Edu que a mi, perquè aquests telèfons són molt sensibles, ja ho sabeu. Mm. Vosaltres, i clar, moltes vegades capta millor la conversa, i això és un horror, sobretot si no hi ha una bona acústica també, no? No, la conversa ha de ser baixeta, i si no pot ser baixeta, has d'anar a un lloc a parlar pues, amb el to que sigui, però no molestar els altres, perquè, clar, no solament molestes, sinó que perturbes el ritme de la feina dels altres.
Perfecte. Mm? Hem d'anar a la tele i la ràdio, per tant, molt ràpid, Marta, però si ens oblidem del nom d'un company de feina i l'hem de presentar a algú, com ho fem? Perquè aquesta és una situació que passa, també.
Sí, hem de... Pues, una mica...
O el càrrec, no?
Sí, bueno, el càrrec és més difícil que se te'n oblidi.
Sí, però el nom?
El nom, bueno, pues el nom has de fer una mica propiciar que aquesta persona parli i al final acabi dient... Sí, perquè ell...
Sí, primer dius el nom de la... Jo sempre ho faig així, no sé si faig bé. Et dic el nom de la persona que recordo.
Sí.
I aleshores espero que es presenti l'altre, com amb un gest així.
Ah, jo faig el mateix. És una bona estratègia, eh?
Sí, no?
Sí.
Carlos, este és... Llavors, no sé, esperes que digui sí, soy Luis. L'altre ja se n'adona que no te'n recordes.
Sí, o si no pots dir... per veiem si diu el nom, perquè a vegades la persona no diu el nom, i dius, bueno, però això és el nostre companyero, no és total, no, pots dir el càrrec o què es dedica, i potser ell diu, sí, soy, i a més soy Carlos, o soy Albert, o soy el que sigui.
Molt bé.
O sigui, però és veritat que els bons models han d'imparar la feina, perquè al final estem més hores a la feina moltes vegades que a casa amb els nostres...
Doncs un luxe. Com sempre, teníem nosaltres la Marta González Peláez. Ja sabeu que si voleu contractar qualsevol esdeveniment, que ella us organitzi un acte, a Marconta Comunicació trobareu tota la informació. Marta, que tinguis una molt bona setmana. Un petó enorme.
Un petó per tothom. Una abraçada fort.
Adéu. I ens n'anem ara a la tele, a la ràdio.
La tele a la ràdio.
amb moltes coses analitzades el cap de setmana. Tenim el Sergi Sampedro. Molt bon dia, Sergi.
Molt bon dia, Albert. Molt bon dia a tots.
El David està per aquí.
Bon dia.
La Kira també. Bon dia a tots. Escolta'm, David, com vas estar per Sant Andreu de Llavaneres? Que vas enviar una foto al grup dient que estaves per aquí a propet, per casa meva.
Sí, vam anar a passar el cap de setmana a Santa Susana, però ens vam donar un passeig per Llavaneres i molt maco, molt bona zona aquella.
El dissabte, no, bueno, el matí encara va fer una mica de bon temps, després es va espatllar, però el diumenge molt bon dia.
Això sí, el matí del diumenge va ser esplèndid i, bueno, el dissabte també va ser... El matí va tenir unes hores més maques i... I crec que és un bon lloc per anar-hi i menjar-se una bona paella ja...
Escolta, estaves de cap de setmana, però saps que el Sálvame va anar...
Jo també li he dit.
Àlex de Chabelita. Suposo que estaries pendent de...
He estat una miqueta desconnectat, Albert.
No vas estar pendent del Deluxe?
No.
Per si deia algú d'Isabel Pantoja?
D'aquesta gent no.
D'aquesta gent no.
A mi háblame d'alguien con propiedad.
Parlem de la de l'artista, que és la mare, però...
Però aquests mamarratxos, no?
Aquests que van a aprofitar-se, no.
No. Doncs jo pensava, estarà patint el pobre David... per si aquest tio diu algú dolent de la Pantoja.
Que digui que vulgui, ja s'ho trobarà.
Sí. Sí. Escolta'm, Sergi, a banda d'això, explica'm l'audiència, sí, de més del cap de setmana.
D'acord, doncs comencem per divendres, on Got Talent va liderar la nit amb un gran 16,8% davant del 15,6% de Tu cara me suena, que de moment totes les confrontacions ha guanyat Got Talent. Okay. L'especial Equipo de Investigación sobre Antonio Anglés marca un alt 7,8% de share.
Molt bé.
Anem a dissabte.
Pues, espera un moment, perquè aquí ha de parlar Risto Mejide. Les seves polèmiques amb Jorge Javier estan causant efecte a l'audiència.
Algo traigo, también.
Bueno, de todas formas, si viste Sálvame el viernes,
sí.
Jorge Javier explicó que luego yo fui detrás a pedirle perdón.
¿Ah?
Y que enseguida lo solucionamos.
Ya. Lo comentamos.
Lo explicó.
Él estaba en calzoncillos y yo entré a pedirle perdón.
Bueno, y usted hizo bien porque ya hemos dicho aquí que Jorge Javier se las guarda y tiene más eines para nadar en aguas turbias que no pas vostè.
Es de Badalona.
¿Qué mes va a pasar dissabte?
Doncs dissabte, com tu deies, Sábado Deluxe va liderar pujant a un gran 15,9% i La Sexta Noche va millorar un 7,5%. La pel·lícula de la U es va mantenir amb l'audiència de la setmana anterior, con El Mejor, que va notar un 11,2.
Uh-huh. I diumenge?
Diumenge, Salvados va tornar a pantalla amb un gran 9,4% i el Chester de Risto baixa 2 punts i marca un 6,6%. Però va liderar el prime time la nit la pel·lícula de la setmana de la 1 també, que va ser Wind River, amb un 14,8%.
Molt bé. Dit això, ara sí repassarem algunes coses destacables del cap de setmana. Tu cara me suena. Qui va guanyar aquesta setmana?
Aquesta setmana, doncs... Aquesta setmana...
No.
Va guanyar?
Jo ho sé, jo
o sigui, que... comencem bé la secció. No. Pregunto al seccionista.
Jo sí que ho vaig veure.
Pregunta fàcil, eh? ¿Quién ganó
Albert,
tu cara me
suena? Guanyar,
no, no sé, si lo tengo apuntado en pauta.
Sempre,
es que estaba, Albert estaba haciendo un poco de expectación, porque ¿quién va a ganar?
Sí,
¿quién?
No, el de siempre.
El de siempre, Miquel.
Sí, Miquel Fernández, pero tengo que decir que las redes sociales se volcaron con David Amor y su parodia, su imitación del vídeo viral de Velázquez Soy Guapa, ahora lo escucharemos.
De otra manera...
Quería que ganara él, pero no.
Pero una otra vegada Miquel.
Miquel, o sea, de otra manera, va a guanyar porque la audiencia, bueno, al público, va a votar y le va a donar la máxima puntuación, però el jurat va valorar millor a la Diana Navarro i van empatar. La Diana Navarro es feia de Marifé de Triana i van empatar. El que passa que com el vot del públic compta més que el del jurat en cas d'empat, doncs va tornar a guanyar per enèsima vegada el Miquel Fernández.
Però no és la primera vegada que passa, perquè sempre que hi ha un empat entre Miquel i alguna persona acaba guanyant Miquel perquè el públic vol que guanyi Miquel.
Sí, el públic el vol i el tria sempre.
Curiós. Ara repassem... Decís que en Got Talent hay tongo y aquí no.
Hombre, esto no es tongo, el público vota y elige el que quiera.
Es el público de la gala. El
que me agrada más la Marifé.
Que os tiro el sofá a la cabeza.
Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar la actuación de cada uno y diciendo a quién imitaron.
Muy bien.
La Terremoto Fenda Dua Lipa. Lucía Gil, Shakira.
Ostras, doncs aquesta Shakira és difícil de cantar-la, eh?
Ho va fer bastant bé, eh?
Brandy Ellie fent de Ed Sheeran.
Kira.
No.
Mira, que és l'experta en Ed Sheeran.
No el veig.
No se sembla res.
No, a més, no. És molt guapo este.
Lucía Jiménez fent una gran Pepa Flores.
Cuando te miro, me olvido del mundo y de mí.
Está muy bien esto.
David Amor, Margarita de Auste y Diego Velázquez.
¿Cómo?
Este video viral. Mamá, ¿será que yo no soy muy guapa? Dime
guapa. Dime que soy guapa. ¿En serio?
Raúl Pérez, Kendall Matt, Bellamy, The Muse. Pepa Niorte, que va fer la Tamara amb la Tamara...
A veure. En el fondo de mi alma y me van a
destrozar. Diana Navarro, Marifé de Triana. Loca, y por no decirle que pienso en el otro, me muerdo la boca. August, hombre. Y al guanyador Miquel Fernández, que va fer Elvis.
Que ho va fer molt bé, ojo. Just to
Doncs el que dèiem, que va guanyar el de sempre. Sí. Però les xarxes, qui volien que guanyés?
Les xarxes volien que guanyés David Amor perquè va ser una actuació molt, molt graciosa. Va imitar un vídeo viral que es va viralitzar fa poc de Velázquez.
És el
quadre de les Manines i és una cançó que diu Velázquez, soy guapa.
Sí, feien com una mica de trap, no?
Bueno, para los muy cafeteros, ¿no? Porque yo que no soy muy cafetero no me entero de nada.
Sí.
No, però bueno, sí, va ser un vídeo molt viral i va estar molt divertit. És que jo crec que el David Amor entra molt en sintonia amb la gent perquè també jo crec que és el més graciós d'aquesta edició.
Jo quiero que gane una gala ya, por favor.
Sí, jo també.
Creo que es el único de momento que no ha ganado.
Que venga Got Talent.
Una curiositat.
Escolta, anem a Got Talent. Sí, sí. David parla i anem a Got Talent ja directament.
Una pregunta xorra. ¿Heu vist les mans de David Amor?
Són molt grandes.
Sí.
Però todo él es muy grande.
Sí, és grandote, eh? Escolta, dèiem a Got Talent, què?
Ah, sí, perdona. Una de les actuacions va acabar una mica malament per la valoració que va fer el jurat.
Bueno, ya estamos.
Sí, Risto, es que... Bueno, no,
es que sacáis siempre lo que os interesa.
A ver, deja hablar.
Tú fuiste de los que más la
apoyó. Me levanto y me voy.
Soraya és una poetisa amb body painting i la va liar perquè us la imagineu una miqueta d'entrada. És una noia nua, amb el cos pintat i només coberta de globus negres, que va dir en frases que en teoria... Volen que...
O sigui, ella era, deia que era poetisa.
Sí, bueno, que va dir en frases perquè la gent pensi. Sí. Anem a escoltar una mica l'actuació i la valoració.
La calma, la horrenda calma, no esa que precede a una tempestad, sino la otra, la peor. La calma, a la que le sigue más calma, más anestesia.
¡Qué horror!
Más letargo.
Me la imagino desnuda y con el cuerpo pintado.
Nada de color.
Pues eso.
O sea, esto era la actuación.
Sí, sí, vamos a ver la valoración.
Tampoco tengo tantos. Yo no lo entiendo.
¿Por los movimientos?
Bueno, porque al final una señora que sale con globos, un texto pretendidamente rompedor, pero ya está. Ha sido como, al final, un número muy conservador, ¿no?
¿Conservador?
Sí.
La niña se queda flipando.
Soraya, a mí me ha parecido como idea fascinante. El texto me ha gustado mucho, pero creo que falta un poco de trabajo. Ojo. A nivel de expresión corporal y de movimientos un poco más trabajados.
Porque ¿sabes que he tardado 8 horas en pintarme el cuerpo? Creo que eso es un trabajo previo.
¿Sabes lo que tarda en maquillarme a mí con la cara que tengo?
Aquí vas a volver la edad.
Sí, que ojalá valiese por 4.
A mí me parece que te pasas de rollo, pero el hecho de escuchar poesía de una forma tan espectacular merece que te dé un sí.
Para mí es un no.
Yo tengo que ser honesto con mis principios. Para mí es un no.
O sea, no.
¿Cómo?
Que no paso a la siguiente.
No pasas.
No me lo esperaba.
Lo siento.
Había encendido el teatro. O sea, que no. O sea, que no me lo esperaba, tío.
¿Qué pasa?
Mira, que está muy enfadada. Te aseguro que me lo he currado mogollón, que no es verdad que no venga preparada.
Qué rebote, ¿no?
Y yo no me lo esperaba.
Está armando una.
Pero Santi ya le ha hecho reír.
Sí, és que Santi Millán és sensacional, de veritat.
Sí, menos mal, perquè la noia aquesta va sortir amb un cabreig.
No, Santi Millán ara mateix és, per mi, sens dubte, dels talent shows el millor presentador amb diferència. Sí. Amb diferència. És un tio que sap conduir les situacions, que sap treure-li suc, que sap treure ferro. És graciós, té naturalitat. És a dir, és perfecte per aquest programa. Des d'aquí vull destacar la feina del company Santi Millán, perquè ho fa fenomenal. I deies que segueixen els piques, no?, entre Jorge Javier i...
Sí, les baralles... Resto,
però igual una mica més impostadets, ara ja, no?,
sí,
sabent
bueno,
que donen audiència.
A ver... Tampoco sabemos si esto ya era antes de que saliera la audiencia,
porque
como ya estaba montado, pero igual un poquito sí. En aquesta situació és un pique, i jo estic dividit
Shakira.
Perquè crec que els dos, en realitat, tenen molt de raó els dos. Anem a escoltar-ho, a veure què opineu vosaltres.
A ver, el cortecito.
Y lo que me da rabia es que al final siempre se diga que ¿por qué no vas fuera a triunfar? Que es que, jolín, aquí también se puede
triunfar. No. A los 22 años tienes la edad para irte y volver
Dí
cuando te dé la
gana. Que el talento se vaya del país.
¿O no?
Claro, pues sí, que se vaya del
si
país.
Si tú eres el primero que te ha sido cuando eres joven, ¿qué me estás contando?
Que se nos quede los jóvenes
con talento. Qué mentiroso el tío, qué tramposo.
Yo ni soy joven ni tengo ese talento.
Tú eres un tramposo.
Salir para aprender.
Que se nos vaya todo el talento
pues sí,
y nos quedemos
pues
aquí
sí.
solo los que
y
el, sabemos
pues
jugar.
Pues sí, y el momento, y desde el momento
claro
que lo empecemos a cuidar, que se queden, pero si no, que se larguen.
Manuel, te ruego que no te vayas a Inglaterra ni a ningún sitio, que ejerzas tu talento aquí, que en España hace falta mucho talento.
Claro, bueno, es que...
És que forma part del programa, una mica els piques entre Jorge Javier i...
Claro.
Sí, però jo voy un poco más allá. ¿Vosotros qué pensáis de este tema?
Mira, es un gran dividido. Dilema, pero no només amb el talent.
La gente quiere salseo, quiere esto. Pero... No como en tu cara me suena.
Yo lo que pienso...
Todos los cortes, y aquí no ponéis todos los cortes de todo el programa, de todos los artistas.
En fin.
Sí, claro, si quieres te pongo todo el programa.
El chico
80.
Es muy, muy joven. La verdad es que tenía un vozarrón. Estaba cantando una canción de Amy Winehouse y lo hizo muy, muy bien a pesar
Increíble,
de los nervios.
Sí.
Y yo creo que al haber también interpretado una canción de Amy, se hizo un poco alusión a eso para decirle, vete una temporada a Inglaterra, disfruta de la vida y ya está. No sé, creo, yo no lo interpreté como que se fuese el talento del país, sino que simplemente disfrutase un poquito
bueno.
de estos años de juventud. Pero es al que dius tú, Albert, que també havia, jo què sé, s'ha de crear espectacle, forma part del show.
Forma part del show i de l'estructura del programa. Escolta'm, aquesta nit, Tote, avui es tria la cançó i qui anirà a Eurovisió, oi?
Sí, avui és el dia Eurovisió i vinc per explicar-vos una mica com serà la mecànica d'aquesta gala tan esperada pels eurofans, com el David.
Sí, sí, sí.
Llavors, explico. Són 9 cançons, 5 solistes, 3 duetos i una grupal. Después de que veamos sobre el escenario estos 9 temas, el público votará a las 3 favoritas. Con los marcadores a 0, los espectadores votarán otra vez en una segunda ronda. Y la actuación más votada será la candidata para representar a España en Eurovisión.
A ver, David, que es el que está a las xarxes y el que domina. Ahora mateix, David, ¿quines serien les cançons favorites?
Estas.
Una es la de Alfred y Amaya.
Es la que yo creo que va a ganar,
mi
Alfred
canción.
Y Amaya.
Después está la de Aitana.
Con Arde, que a mí me encanta personalmente, creo que es una maravilla de canción.
La de Aitana sola, ¿eh?
Sí,
Aitana sola. Y también está una mica también despuntada, la de Aitana y Ana Guerra.
Chico Malo, que ahora ha cambiado el nombre a Lo Malo, y yo creo que está teniendo mucho éxito
Pero...
por la controversia que hubo, que no querían, si querían.
Ahora sí, ¿no?
Sí.
Pero a nivel... Eurofans y Europa, Alfred y Amaya son los que
van ganando, ¿eh?
Yo no lo sabía y David me lo ha dicho cuando he llegado esta mañana, me dice, los eurofans de fuera de España quieren que vaya a Eurovisión
Alfred y
Amaya,
sí.
Y le digo yo, pero los de fuera de España nos están mirando,
claro.
¿Qué hacemos nosotros?
Todas las elecciones nacionales las siguen al...
Claro, yo no tenía ni idea de eso.
Hombre, claro, porque el canal internacional de televisión española, el otro
claro.
día Cavani,
sí.
dijo que era fan de Roy, por ejemplo,
bueno,
el jugador del Paris Saint-Germain.
Este sábado se eligió la canción de Francia, o sea que los eurofans van siguiendo todas las selecciones nacionales.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots per aquesta tele a la ràdio. Seguiu amb nosaltres perquè escoltem savis consells i de seguida arribarà l'anàlisi de les xarxes de la Laura. Però us he de dir abans que, oye, és molt difícil manejar-se en la banyera, sobretot a les persones mayores. Arturo Fernández, el otro día, estaba en la banyera, le llamó una chatina, no llegaba al teléfono y tropezó. ¿Verdad, Arturo?
Claro, chatín, eso pasa... Es que yo no puedo tener esta banyera que tengo, que me resbalo siempre.
Claro, le estaba llamando una chatina, usted estaba viendo Carmen, y digo, que no llego, chatín, ¿no?
Claro, chatín, es que me llaman mucho y yo tengo que estar pendiente y no puedo con la banyera, me resbalo.
Claro, pues resbaló i va tenir un ensurt. I això és fàcilment arreglable. Per això a l'Ujodux tenen constància que és molt senzill canviar una banyera i posar un plat de dutxa antilliscant, con grifo monomando, causen zero molèsties, produeixen tot nou i net, ho fan d'un dia per l'altre, com us deia, per menys de 1.000 euros. Et canvien la banyera per un plat de dutxa antilliscant i extra pla. Al carrer de Sants, 316, la mampara va inclosa, eh? A prop de la boca de metro de Badal podeu trucar al 93 448 17 68, visitar lujodux.com i dir-vos que està obert també dissabtes de 10 a 14 hores. 93 448 17 68.
Han aparegut humitats a casa vostra? Són un problema estètic, però sobretot caldo de cultiu per a fongs, àcars i moho. Murprotec elimina definitivament tots els problemes d'humitat. 60 anys d'experiència ens avalen. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103 o a murprotec.es i torneu a gaudir d'una llar sana. És en Picó qui us ho diu.
Quan a la teva feina passes d'estar en nòmina... Està nominat... Català Reynon Advocats. En cas d'acomiadament, si tens un problema, truca'ns al 93 201 5727 i trobarem la millor solució. I també en cas d'invalideses, separacions, herències, 93 201 5727. Català Reynon Advocats. Si tens un problema, estem al teu costat.
Hola, mare. Has escoltat l'oferta de Lujo Dux? Ja no et serà tan difícil entrar a la banyera. Te la canvien per un plat de dutxa extra plana amb mampara, vidre, aixeta monocomandament i taulell per la banyera. Tot amb mà d'obra inclosa des de 995 euros més IVA.
Sí, sí, filla, però ja saps lo molestes que són les obres.
No et preocupis, t'ho fan d'un dia per l'altre.
Lujo Dux. Som al carrer de Sants 316, prop del metro Badal. Truqui'ns al 93 448 17 68, 93 448 17 68 o visiti lujodux.com. Dissabtes oberts de 10 del matí a 2 de la tarda.
Ràdio Estel.
Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine-la a buscar a Ràdio Estel, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o, si ho vols, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament, previ pagament. Truca'ns al 93 409 27 70 i t'informarem de tot o envia'ns un mail a oients@radioestel.cat. 93 409 27 70 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu. Viu el jubileu teresià amb el Club Més Amics. Del 12 al 16 de març, viatja amb nosaltres a Àvila, bressol de Santa Teresa de Jesús i Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO. La Basílica de Sant Vicenç, la Muralla, la Catedral, el Convent de Santa Teresa i, a més, Alba de Tormes, Salamanca i Medina del Campo. Del 12 al 16 de març, pelegrinatge a Àvila amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. A Laboratoris Maen recomanem sempre una alimentació saludable. Però de vegades la falta d'activitat física o l'excés d'exercici fan que necessitem ajudar la nostra dieta amb nutrients específics. Els complements alimentaris de Laboratoris Maen t'ajuden a tractar dolències i cobrir aquestes petites mancances. Però no tots són iguals. A Laboratoris Maen cuidem la qualitat dels nostres processos i productes naturals perquè tu puguis tenir cura de tu mateix. Troba'ns a herbolaris i parafarmàcies. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratoris Maen. Truca'ns al directe del programa al 93 409 27 71 i 93 409 27 72 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 71 i 93 409 27 72. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
¿Sabías que...? Tecnologia.
Tecnològiques, en aquest cas amb l'Anna Bautista. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia.
Hola,
a tots.
Anna. Hola,
a veure,
Anna.
Què ens expliques sobre tecnologia? Endavant.
Doncs mireu, us explico que Bill Gates ha decidit invertir 80 milions de dòlars en la creació d'una Smart City o ciutat intel·ligent. Un dels principals plantejaments d'aquest tipus de ciutats és optimitzar els beneficis que poden aportar els nous mitjans tecnològics que tenim al nostre abast, creant espais més sostenibles, reduint les emissions de CO2, utilitzant mitjans de transport elèctrics, per exemple, també creant una xarxa de transports públics suficient per desterrar l'ús del vehicle en els desplaçaments privats dels seus habitants. Segons dades de l'ONU, l'any 2050, el 67% del total de la població mundial viurà en ciutats. Per tant, l'objectiu d'iniciatives com aquesta és canviar el model de ciutat que tenim actualment, que data de l'època del naixement de la industrialització, i el que voldrien és apostar per la sostenibilitat i l'ús eficient de la tecnologia. Aquesta ciutat, que diem que Bill Gates doncs, vol aportar diners, vol d'una forma, a través de la seva firma d'inversió, que es diu Belmont Partners, i per posar-ho en marxa han comprat més de 10.000 hectàrees al desert d'Arizona. La idea és que la ciutat compti amb uns 160.000 habitants i el pas inicial és crear una xarxa d'infraestructures digitals que permeti les comunicacions amb xarxes d'alta velocitat, crear noves formes de fabricació de productes i també nous models de distribució. També volen fomentar l'ús de cotxes autònoms dins d'aquest nou model de ciutat. Però la meva pregunta és, si un dels objectius és que sigui sostenible i reduir les emissions de CO2, crear una ciutat de zero enmig d'un desert, això molt ecològic no és.
Exacte. És que només la creació de la ciutat ja contamina molt més que tots els cotxes elèctrics que
Exactament.
Puguis utilitzar després.
Per això que és una bona idea, però potser s'hauria de fer d'una altra forma, dic jo.
És una mica el que dèiem abans dels sandvitxos, no? Que semblava una notícia tonta, però no ho era, quan deien a Laura i Edu que el sandvitx aquest que trobem a les màquines espanadores al final acaba contaminant més que els cotxes. Perquè si mires tot el procés d'elaboració, de distribució, de refrigeració,
Exactament.
Acaba contaminant... Doncs pues aquí el mateix, no? Vull dir, també hauríem de fer números, hauríem de fer comptes. Si tothom allargués la vida útil del seu cotxe antic...
Sí.
És a dir, imagineu-vos que nosaltres tenim un cotxe de 20 anys o de 30 anys, però ningú ha comprat un cotxe en els últims 30 anys si no l'ha necessitat realment. Perquè el procés de fabricació d'un cotxe, dic jo, que per la mateixa regla de 3, contamina més que la vida d'un cotxe antic.
Que allargar la vida útil d'un altre, exactament.
O no. O Clar. Fabricar un cotxe no contamina.
Totalment. Sí, molt.
Doncs aleshores estem amb aquesta doble moral, no?
Sí.
La, la fabricació de cotxes contamina, no molt, moltíssim. Aleshores hauríem de fer comptes...
Però preval l'economia per sobre de l'ecologia.
Clar, i això amb tots els electrodomèstics, perquè ara
Exacte.
Ara amb l'excusa de que... Ah, no, mira, és que ara val més la pena comprar-te una rentadora nova que et surt a 200 euros que reparar la vella. No, no perquè on va la vella? La vella també contaminarà, no? Jo diria que és millor reparar la vella que no anar fabricant i fabricant i fabricant i contaminant i contaminant.
Però els preus de reparació són tan alts que a l'usuari no li val la pena. No.
Ens hem posat seriosos ara, però és que, home,
amb
el tema del medi ambient jo m'encenc.
Però potser la idea que porta és crear una ciutat també des de l'ecologia. No sé, cases prefabricades, no?
Sí, però clar, portar totes les infraestructures fins a un lloc que està, que és un desert, doncs, clar, la contaminació serà... Serà més elevada. Però, bueno, són coses són molt filosòfic, no? Però,
sí, però
clar, és un problema molt gran que tenim i que això no sé com se solucionarà.
Però aquí podríem dir-li a l'equip de producció a veure si podem parlar amb Bill Gates.
Sí, clar.
El
proper dia li fem una entrevista telefònica.
Correcte, que aquí el Sergi espavili clar. I aconsegueixi l'entrevista.
Vinga.
I sortirem de dubtes. Segona qüestió, parlarem de...
Cultura.
Us parlo de Charles Perrault.
Com?
És l'autor d'alguns dels contes infantils més famosos de tots els temps. Si us ho he dit així, segurament no sabeu qui és.
No.
Encara que els va escriure al segle XVII, més de 400 anys després, són els que la majoria de nens d'avui en dia tornen a sentir explicats pels seus pares. Aquest escriptor va néixer l'any 1628 i no va ser fins que va tenir 55 anys que va escriure el llibre Cuentos de Mama Ganso. En aquest recull es troben alguns dels seus contes més famosos i va ser el que li va començar a donar fama. A més, va significar un nou estil en la literatura donant pas als contes de fades. Alguns dels contes que van sortir de la imaginació de Perrault són El Patufet, o la Ventafocs.
Ostres.
En el cas d'aquest conte, que va escriure l'any 1697, es va inspirar en una història transmesa per tradició oral que es creu que tenia el seu origen a l'antic Egipte. Encara que també hi ha una versió dels germans Grimm, l'any 1950 Disney va fer la versió animada de la Ventafocs, la pel·lícula que hem vist tots, i llavors es va basar en el conte de Perrault, per això als Estats Units és la versió més coneguda de la història. Altres contes són La caputxeta vermella, El gat amb botes o La vella dorment. I eren contes que registraven els costums de la França del segle XVI, que és quan els va escriure, i en els que s'intentava incloure un final feliç per donar esperança a la majoria d'habitants d'aquella època que estaven inconformes amb la situació política i social que els havia tocat viure.
I amb tota la raó estaven inconformes, perquè
hi havia
una pobresa extrema.
Exactament, i són contes això, que intentaven donar una mica d'esperança i que han durat, o sigui, els hem anat explicant fins que avui en dia tots els nens coneixen aquests contes.
Sí, i no tant nens.
Doncs molt interessant.
Exacte.
A mi m'agraden les versions que són dels contes.
Sí,
és a dir, amb els anys els contes agafen altres perspectives i a mi m'agrada la gent que els dona la volta i et fa veure que algunes coses són bastant absurdes.
I aviam, no és per res, però jo crec que igual que la societat va evolucionant i molts conceptes, els rols, no, ha canviat molt, doncs per sort, i encara és una cosa que hem de seguir treballant, però cada cop per sort estem treballant perquè la societat no sigui masclista, i crec que hi ha molts contes que en definitiva, si són antics, encara tenen missatges molt arcaics, no? Que s'han d'anar superant
però,
i canviant.
Però, per exemple, això els monologuistes, els bons, Els bons...
Educa ja.
No els hi ha aquí.
Aquí hi ha bons. Els monologuistes han fet molta feina en aquest sentit que dic jo, de donar-li la volta als contes. Per exemple, La caputxeta vermella, clar, dius, és absurd que una mare enviï a una nena amb una cistella en un bosc ple de llops. Vull dir, quin tipus de mare... Aquesta hauria de ser la moralina. Quin tipus de mare fa això? I això segur que els monologuistes en treuen suc. Parlant de monologuistes, Edu, dimecres... Què passa dimecres?
Dimecres tenim la darrera funció d'Imitòlogos al Cafè Teatre Llantiol. Ja acabem i començarem, suposo, a l'abril al maig amb un altre espectacle nou. I bo, segur, si algun oient vol venir al teatre el dimecres, allà al Raval, al Llantiol, doncs li farem un 20% de descompte.
20% si diuen que són oients del programa,
eh? Sí, de Ràdio Estel.
A quina hora és això, Edu?
A 8:45.
A 8:45 al
Teatre Llantiol.
Al Teatre Llantiol,
Al carrer Riereta, número 7 de Barcelona.
Doncs si voleu veure a l'Edu amb Imitòlogos i riure una estona, ja ho sabeu.
I per cert, la setmana que ve, el dijous, faig un concert acústic a l'Udegas, al bar, al restaurant.
També. Molt bé, a quina hora això?
A les 8.
A les 8, doncs cançons. No ens ho recordes, Edu, aquesta setmana?
Cançons d'humor i alguna cançó així de Quique González, faré alguna. Tal.
Molt bé, vale, doncs que ho sàpiga la gent també,
sí,
que poden anar a veure l'Edu el dijous. Això ho anem recordant aquesta setmana.
Clar, vale.
Molt bé. No, queda't amb nosaltres, Anna Bautista, perquè ara farà una anàlisi del que està passant a les xarxes, la Laura Mas.
Arcade.
Què s'està coent a les xarxes socials, Laura?
Doncs mira, anirem amb un personatge que no hem tocat fins ara, que és la Isa Pantoja, que,
mare,
bueno...
Hòstia, el David s'ha posat dret.
Bueno, claro.
David, pelos como escarpias, ¿eh? Estás tocando...
Isa Pantoja, hija, pero mete cucharada, David.
No, claro, es que estás tocando a la hija de su tótem,
A ver qué decimos. Bueno, sí, sí. Sabeu perfectament, ¿no? Si heu anat seguint una mica l'actualitat, la Isa filla i la Isabel Pantoja mare no es porten molt bé, perquè abans, doncs sí, van donar una imatge d'estar unides, però es veu que la família està bastant trencada en aquest aspecte.
Però hi ha un personatge, un tal Alejandro, que no suporto.
Alejandro Albalá, bueno, és que...
És l'ex de Chabelita,
sí,
no?
Bueno.
Que és el que està ara per tots els platós, que aquest tio és un vividor de molt cuidado,
Bueno, és que aquí s'ha muntat una... Sí, sí, això sembla de telenovela, perquè
sí,
Alejandro Albalá ara està sortint amb una extronista de Mujeres y Hombres y viceversa.
Amb una exguanyadora de Gran Hermano.
També, millor, també.
Millor que extronista.
La Sofía Suescun, otra que tal,
sí, sí.
Això dona una imatge de país, de circo i pandereta que és espectacular.
I de muntatge, que vamos...
Home, i l'Albalá està fent molts platós explicant jo això ho veig fatal, perquè les coses que passen entre a casa, dins d'una casa, s'han de quedar dins d'una casa, però bueno, ja sabem com va aquest món, i clar, tira molt el tema d'Isabel Pantoja.
Llavors, i... què passa amb la filla, amb la, bueno, amb la Xabelita?
Pues la Xabelita fa poc va activar la seva vessant més d'empresària i va decidir muntar la seva pròpia botiga de roba, cosa que no fa cap famosa. Ironia modo on.
Sí,
no? Cap. Ho fan moltes. Bueno, pues es veu que no ha tingut cap tipus de recolzament per part de la família, és més, la Isabel Pantoja, la mare, la va voler ajudar inicialment pel tema econòmic, no? Va apostar per aquesta empresa, però es veu, i això és veritat, que només la noia ha tret una samarreta, de moment la col·lecció és una samarreta, clar, es queda molt escàs, i entre això i els rifirrafes que tenen, doncs, bueno, li han dit que no li recolzaran amb aquest projecte nou d'empresària. I llavors la Isa Pantoja, perquè això es va fer públic pels mitjans de comunicació, va penjar una foto amb el seu actual parella, dient que no contestar també és una resposta, i surt ella amb l'Alberto Isla esquiant i donant-se un petó molt maco. Bueno, però hi ha un embolic aquí, familiar, que
escolta, jo necessito un comentari de text, perquè queda poc temps. El comentari de text final ha de ser del David.
Venga, David.
Sí, perquè si no hablo yo. No, David, hablo yo.
David, comentari de texto de tot el que està passant.
A ver, perquè bueno, he dicho muchas cosas, ¿eh?
Es un poco de poca, no sé cómo decirlo.
¿A ti te duele en el corazón que la Pantoja lo esté pasando mal por culpa de esto? Di la verdad.
Hombre, pues sí, porque no se lo merece, no es que la niña también, ¿de qué vive?
De la camiseta. No.
Vivís.
Oye, pero a ti, David, cada vez que tú intuyes que la Pantoja lo pasa mal, te da un pinchazo al corazón.
Yo soy más de la madre que de todo lo que le rodea.
Claro, por eso te digo.
Pues sí, hombre, claro que duele.
Tú sufres por la Pantoja, no, lo digo de verdad.
Hombre, conociéndola, pues sí que me parece mal, ¿no?, que se aprovechen de esta manera, pero es que esta
niña... El póster que hay encima de tu cama cada vez que la Pantoja sufre, se ennegrece o te da alguna señal...
Sí, a veces se mueve por la noche.
¡Ay, madre!
Se mueve. ¡Qué miedo!
Un día me encontré la peineta en el suelo del poste.
No, yo os digo una cosa. Cuando tú eres muy fan d'una persona, estem fora de temps, això ho hem d'abordar un dia, quan ets molt fan d'una persona i a aquesta persona li passa alguna cosa, tu pateixes.
I tant.
Sí, i això no és cap punteria, això és així.
És veritat.
Me pasa a mí lo mismo, pero con Ismael Serrano.
Oh, calla.
Ya se ha sufrido mucho durante 2 años, pero bueno, ahora estamos intentando salir.
Oye, avisadme si Ismael viene a algún concierto, porque tengo problemas de insomnio y el como 10, mínimo 2 horitas me tiro durmiendo.
10 de marzo.
¿Tú sufres por Pablo López?
Hombre, claro.
Bueno, ya está, el que faltaba.
Claro. No, és que se'ns en va el temps, que arriba Fórmula Estel amb la Mercè Raga i demà hem de seguir. Ha estat un plaer, com sempre. Gràcies. Adéu-siau.
Que la fuerza os acompañe.
Adiós.